Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem cap a dos indrets únics, l'Estany de Sils i els Ullals de Panxa. Per què aquesta relació entre un territori del Delta de l'Ebre i un altre de la Selva? Doncs ara ho sabrem. Tot això de la mà del cap de l'àrea de territori i medi ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, el Miquel Rafa. Què tal, Miquel?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què tenen, podríem dir, de relació l'Estany de Sils, a les comarques del nord-est, per entendre'ns, i els Ullals de Panxa, que estan allà a tocar d'Amposta.
Sí, on comença el delta.
Sí.
Bé, de fet, a veure, les dues són zones humides. Aquesta seria, diguéssim, potser la característica que les uneix més directament. El fet de que parlem ara de les dugues és per una qüestió més fortuïta, i és que són les últimes incorporacions a la xarxa d'espais que gestionem des de Catalunya a la Pedrera, perquè formaven part de tot un patrimoni que tenia una fundació, que és Acció Natura, que malauradament ha hagut de plegar i ha hagut d'assegurar-se que aquest patrimoni es seguia mantenint i seguia gestionant, i per tant hem fet un acord amb ells, i aquest és el nexe d'unió principal entre aquests dos espais.
L'Estany de Sils és un espai que està dins del PEIN, per tant ja té una figura de protecció clara. Els Ullals de Panxa, però, deu ser una mica allò a mig camí de tot.
És un espai de frontera, un espai de frontera. De fet, justament és així, és una zona que està just on comença el sòcol del que seria la plana del Taica, pròpiament.
D'acord.
I per això té la gràcia de que
allà... És a dir, si no hi hagués els sediments posats per l'Ebre, per entendre'ns, allà s'acabaria la costa.
Sí, seria una surgència que aniria directament al mar.
D'acord. No?
I allà el que fa és aflorar tota aquesta aigua, que és aigua dolça, a diferència de la majoria de les del Delta, que són aigües salobroses o salades, de forma que allà tenim un ambient d'aigües dolces que, per exemple, permet que hi creixin nenúfers o que hi hagin espècies que no es troben a la resta del Delta. Per tant, és molt singular, molt extraordinari, diguéssim, tot i que són molt petites, comparades amb la resta de...
Sí, penso que és una mica més d'una hectàrea.
Sí, és una bassa, una llàmina d'aigua que allà tenir una hectàrea, i després tot un entorn que tindrà una altra hectàrea més.
Per tant, un parell de camps de futbol, per entendre'ns.
És un espai menut, però, com us deia, és molt singular, no? Que té aquesta particularitat de que són aigües dolces dins de l'espai del Delta.
I a l'Estany de Sils?
L'Estany de Sils és una altra història. L'Estany de Sils, ja té molta més entitat, estaríem parlant d'unes 50 hectàrees, tot plegat. I allò és un espai que, de fet, ja apareixia als mapes del segle XVII com una gran llacuna, més gran que el que era l'Estany de Banyoles.
Imagina.
I, per tant, ja tenia un caràcter molt important, tot i que era aigües sempre molt someres, aigües de poca profundària.
Sí.
Allò es va anar reduint, ja saps que els aigomolls sempre,
Sí,
els
hi va haver una època...
Els eliminàvem,
mosquits,
font
de...
paludisme... Era un territori hostil, no?, per als humans que vivien a la vora, i es van anar dessecant, fins que pràcticament va desaparèixer del tot i només s'omplia només quan hi havia unes grans pluges. I això va canviar a partir de començaments d'aquest segle XXI, en el que justament la Fundació Natura va plantejar i va aconseguir un projecte LIFE de restauració de lo que era l'antic estany de Sils. I així es va dur a terme, i per tant, aproximadament a partir de l'any 2002 ja va començar a inundar-se de nou, i ara mateix tenim un espai que, a més, és molt interessant, perquè no és només una zona de llacunes amb ànecs, per entendre'ns, sinó que hi ha tot un entorn molt bonic, de prats humits, de zones de petits relleus de vegetació cada cop menys humida i més, diguéssim, propera al bosc, de forma que tant paisatgísticament com des d'un punt de vista de flora, de la diversitat de fauna, és molt interessant. I saps què? A més, això t'agradarà. És un dels pocs espais de zones humides, d'aiguamolls, que el pots visitar anant en transport públic. Ah. És a dir, clar, això és una de les coses interessants que té aquest estany. Arribes a l'estació de tren de Sils...
Ui, i des d'allà, Rodalies, de, o els regionals.
És regionals.
D'acord.
Sí, quan arribes...
No, és que jo, quan sento això, m'indigno.
Bueno, però té,
no,
però té una virtut...
N'hi ha alguns que funcionen i alguns arriben.
Esperem
sí,
que millorarà, doncs, en algun moment. Però a partir d'allà són justament s'inicia els itineraris per observar, doncs, tot aquest espai. I pots estar fent, doncs, des d'una visita curta d'una horeta fins una més llarga. Hi ha diversos itineraris, doncs, circulars, doncs, que pots estar, doncs, entre 5 i 15 quilòmetres fent voltes per allà i admirant una mica aquest paisatge, que és el paisatge de la Plana de la Selva, que és, bueno, és molt, molt, molt interessant, tant a la primavera com a la tardor, com a ple estiu, com fins i tot a l'hivern, quan són espais, doncs, que també, doncs, generalment és quan estan més plens d'aigua, no?
El vostre paper, ara mateix, com a Fundació Catalunya a la Pedrera, no es centra només en l'estany de Sils, ullals de panxa, perdó, sinó que hi ha d'altres espais, sí, sí. D'altres espais fràgils.
Sí, home, nosaltres a la Fundació ja fa una pila d'anys que hem anat, doncs, adquirint i protegint, doncs, zones molt sensibles, per exemple, de zones humides, doncs, que fins i tot hem restaurat, hem ajudat a que es fes tot un procés de restauració ambiental tan important com, per exemple, l'estany d'Ivars i Vilassana.
Sí.
Que aquí, doncs, va ser, doncs, la intervenció que en el seu dia es va fer de comprar els terrenys i d'invertir perquè es pogués fer el projecte de restauració, que va ser possible, doncs, que a partir de l'any 2004-2005 s'inundés de nou a l'estany d'Ivars.
I ara rebem des de l'estany d'Ivars i Vilassana algunes fotografies, alguns dies, que diu, ostres...
És fantàstic.
Costa de creure.
És com un oasi enmig de la Plana,
sí,
de Lleida,
sí,
no? Perquè
sí.
La Plana de Lleida, clar, és una zona de secà o de...
No, a veure, la Plana de Lleida, abans que fa una mica més de 100 anys arribessin als canals de rec, era els Monegros, és a dir, era la continuació dels Monegros, i allò era desert. I,
I
ara fa poc, per exemple, entrevistàvem la gent de Raïmat, quan el Manel Reventós, a principis del 1900, en un desert, compra unes finques per fer-hi vi, tothom el titlla gairebé de boig, no? Però ja s'estaven construint els canals de rec.
Clar, clar.
Final, realment, allò és un oasi.
És la capacitat que té l'aigua de transformar tots els ecosistemes, no?
Clar.
I també, al mateix temps, de la fragilitat que tenen. És a dir, quan l'aigua falta o l'aigua està en males condicions, tot això se'n afecta moltíssim, no?
Quants anys porteu de custòdia i de...
Bé, la nostra trajectòria arrenca fa ja una pila d'anys, pràcticament fa 18 anys, en el que en el seu moment es va denominar la Fundació Territori i Paisatge, i tot això, doncs, diguéssim, nosaltres hem anat recollint tota l'herència de tots aquests anys, en el que va haver, doncs, uns moments en què podíem invertir molt en comprar terrenys. També vam després ajudar a desenvolupar tot el que era la custòdia del territori, que són aquests mecanismes en el que, mitjançant acords voluntaris amb propietaris, pots arribar, doncs, també a gestionar i a desenvolupar projectes i actuacions amb espais naturals. I això, doncs, en aquests moments...
Estic pensant en Alinyà.
Per exemple, la muntanya de Alinyà,
sí.
Que és, aquesta sí que és l'espai, la zona privada més gran que hi ha al país, i perquè més un parc natural en miniatura, o
sí,
petit,
senyor.
Per ell mateix.
Brama del cèrbol...
Els voltors... Bueno, allà, diguéssim, és tot el que seria, en aquest cas, doncs, l'essència del Prepirineu, doncs, encara, doncs, on es mantenen activitats tradicionals, però al mateix temps també una gran quantitat de fauna, i de fauna grossa, diguéssim, no? De la que és difícil veure en altres llocs, no?
Festival d'ocells...
El Festival d'Ocells
Delta
que fem
de l'Ebre
a finals de setembre. Aquest serà ja el quart any que el fem. És un projecte fantàstic que està plegant, doncs, ornitòlegs ja no només catalans i de tot el que seria la península Ibèrica, sinó ja de pràcticament de tota Europa. Ja ens venen gent, doncs, anglesos, francesos, italians, i és molt divertit. Ja, doncs, s'ha constituït ja com una, diguéssim, visita regular per tots els amants de l'ornitologia.
Ens acompanyaràs algun dia al setembre?
Home, i tant.
A parlar-ne, perquè el José Luis Gallego en l'espai de Meteo Ambient, clar, el José Luis Gallego i els ocells, doncs pràcticament ell és un home ocell, gairebé, i per tant estarà encantat que ho comentem aquí al programa.
Perfecte, molt bé, doncs us espero.
Doncs Miquel Rafa, cap de l'àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, l'Estany de Sils i els Ullals de Panxa, però també moltes coses més al territori. Al setembre, més o menys, ens acompanyes i parlem d'aquest festival internacional.
I tant, perfecte.
Com en dieu? Birding Festival?
Delta Birding Festival.
Carai, sona potent, eh?
Sí, és un nom ja que comença a tenir força.
Molt bé, Miquel, un plaer. Adéu-siau.
A vosaltres.
El concurs.
Què alimenta els ullals de la panxa? Premi un lot amb un protector solar Protextrem Esport i un Protextrem Sublime, gentilesa de Corporació Ferrer. De la setmana passada, Sergi Lara és un geòleg o un geògraf? La resposta correcta era un geògraf. Premi guia d'excursions a peu per la Costa Brava, gentilesa de Cossetània Edicions. Guanyador, Cristian Personat de Montgat.